Conscient de que la primera frase que diré avui al començar la secció de sèries farà pujar l'audiència tremendament, per fi tornen les nostres fantasies lèsbiques. Aquí, Cristina Bordes, bona nit.
Hola, bona nit. Aclareix-ho.
Perquè torna, i és una de les coses de les que ens parlaràs avui, torna Orange is the New Black.
I tant.
Jo crec que fins i tot qui no ho és amb aquesta sèrie s'hi torna una mica. Sí o no? Perquè estem molt a gust amb aquestes dones de la presó.
Convida. Hi ha molta dona. No? Hi ha molta carn, hi ha molta... falta llibertat i, per tant...
Què hem de fer?
Sí. A veure, si ens hi trobéssim...
Et dic una cosa, només ho faig per pujar una mica l'audiència.
Això, lesbianisme, discreció, vinga.
Perquè hi ha gent que això li posa.
Home, doncs,
nosaltres anem aquí a posar una mica de bullir l'olla, però escolta, tenim moltes coses de les que parlar, moltes sèries, tenim Game of Thrones, tenim Fargo, tenim 24, vull dir, és un no parar.
Podem veure... Hi ha un triar, com sempre, però...
Exacte.
Començarem a parlar de les notícies televisives amb la grossa, amb Game of Thrones.
Som-hi. Quin jardinet de flors ens hem posat així a l'entrada a la secció de sèries, però ara anem a Game of Thrones, aquesta fantàstica sèrie meravellosa que ens agrada, que ens ho fa passar tan bé. Aquest últim capítol una mica raro, eh?
Una mica raro.
A mi
em va deixar satisfeta i, a més, aquests capítols que necessites veure el següent és que ho fan bé. O sigui,
estem molt a favor.
Però tenim altres notícies o, com a mínim, declaracions molt interessants tant pels fans de Game of Thrones com pels lectors de la saga literària, perquè per una banda l'editora de A Song of Ice and Fire, cançó de gel i foc, les novel·les de George R. R. Martin.
Sí, parles de l'editorial, eh?
Sí, l'editora ha dit que la saga podria tenir 8 volums en lloc dels 7 que estaven establerts fins ara.
Pobre R. R. Martin, que no deixen dormir les nits.
De fet,
està de règim aquell home, pobre, des de que van començar Game of Thrones.
No li fa gaire efecte, però no. Ell, fins ara recordem que se n'han publicat 5 d'aquests llibres, però Martin ha reaccionat dient que ell continua amb el pla original d'escriure'n 2 més i no 3, per tant que en tingui 7, però a la vegada ha aprofitat per dir que pensa que la sèrie d'HBO no pot explicar tota la història amb només 7 temporades, només, ho diu ell, i que li agradaria molt que es pogués completar amb pel·lícules.
Déu-n'hi-do, ja veig aquí una guerra de les galàxies 2000 Game of Thrones.
Què passa? I ell mateix ho diu que no confia gaire en què passi perquè moltes sèries de les que se n'han promès pel·lícules s'han quedat allà i no han prosperat fins
a aquest
punt.
Jo crec que en aquest cas sí que podria prosperar.
Veure,
els elements...
Seria un taquillasso.
L'epopeia, l'èpica, tot ho té.
Això en pantalla gran sempre guanya i jo penso
Targaryen.
Que a nivell comercial seria taquillazo, però escolta'm, tenim molts anys per endavant fins a arribar a la setena.
Que no se'ns mori aquest home, també.
No, però jo penso que ja... No ho
que
penso.
No li
hi ha pla
B.
Hi ha pla B.
Hi ha pla B?
Això, sí.
Que no mengin burgueses, el pla B.
Exacte.
Doncs vaja, que una renovació calenteta d'avui parles d'una altra història, eh?
Exacte.
Que això m'agrada molt perquè a mi m'està agradant molt Penny Dreadful. Quins nervis, eh?
Escolta'm, això ha anat així. Aquesta tarda m'estava dient la Montse: ei, estic disfrutant amb Penny Dreadful, i 5 minuts més tard de la conversa arriba el correu que diu que l'han renovada per una segona entrega, i a més, una segona entrega que tindrà 2 capítols més. En lloc de 8, com aquesta primera que s'està matent ara, en tindrà 10. Recordem-ho que és un drama ambientat a Londres de l'època victoriana, basat en els personatges de terror de la literatura clàssica, Frankenstein, Dorian Gray, Dràcula, etc.
M'està agradant molt,
que ha tingut... No, està molt bé, ha tingut la direcció, a més de Juan Antonio Bayona, els 2 primers capítols, i la producció de Sam Mendes, oscaritzat per la seva direcció, a American Beauty. Per tant, podem celebrar que el 2015...
Jo crec que és molt entretinguda, està molt ben fet, els actors funcionen, i després té tot aquest punt de terror. Evidentment, també ja us diré una mica, hi ha una mica de bacallà pel mig.
Esclar,
bacallà,
sí, fan aquest univers.
Bacallà, abadejo i el que vulgueu.
Clar,
eh?
I tant, no.
Perquè li van posant molt de sexe
pel salsa.
Mig.
Li posen salsa.
És una mica com la sèrie de vampirs.
La maneixen, True Blood.
Com True Blood. Una mica té aquest rotllet,
sí,
perquè
no,
ens entenguem.
No entraria dins la categoria de possibles sèries de culte, no. És un entreteniment molt ben fet.
Prou
i
correcte.
Encara no ha acabat.
Ja ens agradaria. Doncs, escolta, i anem a parlar de la sèrie, com dèiem abans, l'epifania lèsbica, no? Encara no arriba?
Encara no,
tinc molt de ganes, de veritat. Quins nervis.
Espera. Satisfaction is... avui mateix s'ha fet públic que Showtime prepara una sèrie que, com a mínim, crida l'atenció. Es tracta d'una sèrie ambientada als anys 80 sobre el món de la droga i de la rehabilitació. Centrarà en la comunitat de Venice Beach, a Los Angeles, on als anys 80 es coneixia com una de les capitals yonquis del món. Hi havia molta droga, alcohol, formava part del dia a dia i de la cultura en general.
A Barcelona, als 80, aquí també.
I és un... Sí, s'entén que allà, diguéssim, en competició guanyaria Venice Beach, pel que he llegit. Sí. I, a més, és un argument prou atractiu com perquè s'hi hagi fixat Robert Downey Jr.
Que ell, ell també ha tingut molts problemes amb el rehab.
Sí, se sap que ha tingut contactes amb el món de la droga des que era nen. De fet, diu que el primer cop que es va donar que estava enganxat era als 8 anys.
Ha entrat moltes vegades a rehabilitació.
Compte,
eh?
Sí, sí. Per tant, sí, doncs potser pot aportar també el seu punt de vista. No ho sé, en tot cas, a mi és una premissa que em fa bona pinta.
M'interessa, sí, sí. A veure, doncs escolta, aquest rehab, es dirà així?
No t'he dit tot encara. No, però pinta molt fàcil que es pugui
home,
dir
jo
així.
Ja veig la cançó de
l'Amy Winehouse. Rehab. Sí, sí.
Vaja, nosaltres sí que ens encanta rehabilitar-nos. Sí, qui ens ha de rehabilitar són aquestes dones de Orange is the New Black. Money, my name is Piper Chapman. Time to say goodbye. Si alguna vegada ens tanquen a la presó, que sigui en aquesta.
Això, que sigui la presó de Danbury, eh? Que torna aquest divendres, aquest drama penitenciari en clau de comèdia, a Netflix i amb menys de 24 hores de diferència a Canal Plus, amb aquesta història coral de les dones de la presó, unes dones amb bagatges diferents però obligades a conviure. I a més en un context que...
I a més jo crec que aquesta sèrie ha aconseguit una cosa molt, molt xula. Estem parlant d'un drama, perquè són dones que han acabat a la presó perquè han comès delictes, però al mateix temps té un punt de comèdia. I trobar aquest equilibri és molt divertit.
Això
és molt difícil.
Això és mèrit de Jenji Kohan, que és la creadora, també ho feia amb Wits, aquesta combinació amb les dosis de drama i de comèdia. A més, és que és una comèdia molt ben entesa, o sigui, hi ha drama, però en els moments que rius de veritat i apartes aquesta part més fosca. I a més, bueno, juga amb això.
Qui quedaries tu de personatge preferit? Jo ho tinc claríssim.
Jo la Red, m'agrada molt, la cuinera.
La cuinera?
No és pel cabell, que també tenim. No és per això, la cuinera m'agrada molt la transexual, m'agrada... És que a mi m'agraden totes. Fins i tot...
Però jo t'he de dir que la meva preferida, amb la que em tancaria
sí,
a la presó...
la italiana.
No. Jo sóc la companya de la...
Ah,
la pèl roja.
Val.
Aquella que ve d'una família pija, però que allà se les
allà
ha hagut de manegar.
Sí, no, hi ha un triar, a més, són personatges molt ben construïts que anem descobrint capítol a capítol, i ho fem des de la perspectiva de la Piper Chapman, la protagonista, que diguéssim que és un peix fora de l'aigua perquè està pagant condemna per un crim que va cometre 10 anys enrere. I ella ara ja tenia tota la seva vida muntada, adinerada, bueno, de classe mitja-alta, de Nova York, amb feina, tot li anava bé, i ho ha de deixar tot enrere per baixar a les profunditats del sistema penitenciari. I a més, doncs,
a més amb la història real, vull dir que hi ha darrere, vull dir que això té molta traca.
Sí, sí, està basada en la Piper Kerman, que és una escriptora que va escriure un llibre autobiogràfic explicant aquesta història, i la Jenji Kohan la va agafar i evidentment la va amanir amb molta salsa, perquè com vam parlar amb la escriptora
fa uns mesos,
de fet ara l'escoltarem un momentet, i ens deia que evidentment la seva història no és tan peliculera com a la sèrie, però que és la gràcia.
Que li hem posat la xitxa. Exacte. Que ha convingut. Anem a sentir aquest tall, i directament d'aquest fragment de la Piper Kerman,
sí, sí,
anem a sentir la cançó de la setmana, que està dedicada a qui?
Escoltarem Kaiser Chiefs, perquè han triat la Amanda Abington, l'actriu de Sherlock, que és la dona del Martin Freeman,
sí,
també de Sherlock, com a protagonista del videoclip. Però abans que ens digui la Piper què ens espera en aquesta segona entrega, tot i que ja veureu que no deixa anar gaire prenda.
Penso que podeu esperar que la Piper Chapman continuarà aprenent un munt de lliçons dures. També coneixereu nous personatges i descobrireu molt més del passat de totes aquestes dones amb qui els espectadors ja han quedat fascinats.
Ja veieu, declaracions a ICAT.cat per Cristina Bordes, Piper Kerman, i nosaltres ens quedem amb la cançó de Kaiser Chiefs, que justament, com deies...
És això, una de les protagonistes és l'Amanda Abington, aquesta actriu de Sherlock, i el tema es titula Meanwhile Up in Heaven.
I això només és perquè el vídeo, ella sempre s'ho fa venir bé.
Exacte.
Per posar la música que li agrada. Sí, senyor. Casem-nos, no esperem més. Bona nit.
Bona nit. Picture yourself by a rocket. Picture Cabaret Elèctric.